país, ofeguen les pimes, ofeguen els autònoms i ofeguen els treballadors, i després no pressionen prou les grans fortunes i la banca. No és ni tan sols un pensament especialment radical. A banda que la mateixa Shakira més o menys ho suggereix en el comunicat que va fer públic l'altre dia, fa un parell de dies Brussel·les va avisar que Espanya seria incapaç de complir l'objectiu de dèficit si no s'espavilava amb l'impost a les grans fortunes i a la banca. Després, una altra cosa, vostè, senyor Molins, deia això, que Hisenda fa servir de manera recurrent l'amenaça penal perquè aquestes grans fortunes, diguem-ne, es trobin amb la situació d'haver de decidir, no? Aquí la qüestió és quins incentius tindrien les grans fortunes, que ja hem vist en molts casos que tenen tendència a evadir. Si no hi hagués aquesta amenaça penal, quins incentius tindrien precisament per no escapar-se dels seus deures tributaris, que en el fons s'han de complir en el país on tenen estabilitzada la seva vida, on porten a l'escola els seus fills, que vostè ja ha dit que fa més de 10 anys que va néixer el fill gran i, per tant, per més que viatgessin, doncs això, clar, ostres, estava, la vida familiar, diguem-ne, estava estabilitzada a Barcelona, estava estabilitzada a Catalunya. La seva parella residia, tenia una feina pública, pública i notòria, diguem-ne, arrelada a Catalunya, que era jugar al Barça, no? Aleshores, li demano com a reflexió, si vostè de debò creu que si no hi hagués l'amenaça penal, aquestes grans fortunes tindrien cap incentiu per complir i per pagar els diners que han de pagar en el país on tenen la seva vida.
No, la qüestió que planteges és, evidentment, des del punt de vista de política criminal o de sociològica, és molt interessant. Jo no he dit pas que no hi hagués d'haver un delicte contra la hisenda pública, un delicte fiscal, a dins del Codi Penal. Jo no he dit això. Jo simplement he dit que cal filtrar el que va per la via penal que el que va per la via administrativa. La via administrativa no és un xollo. Vull dir, les multes que et cauen, i això al final... És a dir, el que ha de diferenciar anar per la via penal, és a dir, demanar presó, anar per la via tributària, és... un dolo, una intenció, un engany, una defraudació per evitar que la hisenda pública conegués un fet amb rellevància tributària, d'acord? És a dir, manipular la realitat, distorsionar la realitat perquè hisenda es pensi que no has de pagar impostos. Això és l'únic que havia d'anar per la via penal. No dic que s'esborri la via penal, tota la resta, que són qüestions d'economia d'opció, és a dir, d'interpretatius, si no els fiscalistes no es guanyarien la vida, perquè al final, vull dir, tot és interpretatiu, no? Si pots pagar, doncs pots aconseguir un estalvi fiscal, doncs fas l'operació d'una determinada manera, l'operació econòmica, la que sigui, la compra d'aquest pis o la compra d'aquesta empresa d'una manera o la fas d'una altra, no? No sé si hi respost a la teva pregunta. Una altra cosa que és interessant seria si en la delinqüència econòmica, ara parlo en general, no en el cas concret, serveix la pena privativa de llibertat o no. Jo...
Com a mínim l'amenaça serveix perquè moltes grans fortunes compleixin acords i paguen coses que si no, no havien pagat, no?
Sí, està clar. Però l'interès primordial per l'Estat hauria de ser recuperar aquells diners.
També generar incentius perquè...
A la presó no podrà generar recursos econòmics per poder fer front a aquell deute que tens amb l'Estat.
En cada cas concret, segurament, l'objectiu hauria de ser recuperar aquests diners en concret. A nivell, diguem-ne, de la cultura política i la cultura social que generes, hauria de ser també que perquè això no es repeteixi en el futur, crear exemples perquè la gent compleixi, no?
Bueno, per això, aquest cas, doncs suposo que el que busca és un cas d'exemplaritat perquè tots els artistes i la gent famosa doncs pagui els seus impostos. Això ho tinc clar. Ahir vaig sentir per la tarda el programa Jordi de
que va fer ahir.
No, el teu. Ah, sí. Ahir, passa que jo en aquella hora quan us...
Ah, val,
estava al Palau de Justícia, però a la tarda ho vaig sentir i vaig sentir algú que deia que no recordo qui, que deia que no hi havia dret, que la Shakira havia tingut una mica el fil de lo que comentaves, doncs que si havia tingut una mena de tracte de favor i tal, no? I sóc absolutament, vull sortir al pas, vull dir, això no és el cas de Shakira. Vull dir, en aquesta conformitat s'ha complert absolutament, escrupolosament la llei. Aquí no hi ha hagut cap tracte de favor. A l'inrevés, m'atreveixo a desvetllar les diferències amb el tribunal i amb les parts, les vaig tenir per la retransmissió de la seva conformitat. Això no s'havia fet mai. Recordeu algun cas d'una conformitat que hagués sortit per la tele? Allà, a la banqueta, els acusats...
Un polític, no, potser?
No. Una conformitat?
No. Conformitat? Habitualment a porta tancada i s'obren les portes després
mira,
per comunicar-la.
Però això no
mira,
es pacta,
va. Una aposta. Podeu trobar una imatge, ja no veu i àudio, no. Imatge, una foto del Cristiano Ronaldo, condemnat per delicte fiscal a Espanya... I per què amb la Shakira s'ha fet aquest circ? Per què?
No, però dins també, eh? Perquè mira, fora encara...
No, ja, jo ho entenc,
Cristiano,
pel
fitxar... No, si t'entenc...
El circ és dins.
Juraria que a Cristiano el vam veure entrar. Crec recordar, i potser m'equivoco. Però assegut a la sala, no.
Efectivament.
I això per què ho permet l'audiència?
Bueno, aquesta va ser una discussió que vam tenir, per això es va retrasar. Nosaltres vam arribar mitja hora abans... perquè havíem quedat amb les acusacions, l'advocacia de l'Estat i el Ministeri Fiscal, per anar per una deferència, perquè això s'havia filtrat durant el cap de setmana, doncs per tenir una deferència amb el tribunal, que portava 3 mesos muntant aquest judici, que és un judici complex, on s'ha citat amb molta gent estrangera, s'havien de fer per Webex les connexions, vull dir, va ser un judici... complicat d'organitzar. I, home, que s'enterin per la premsa al tribunal, doncs vam pensar que era bo tenir el detall, com a mínim, de que ho sapiguéssim per la nostra boca, no? I vam anar a parlar allà i explicar el contingut de l'acord, perquè l'acord l'ha d'assumir el tribunal, perquè tu pots arribar a un acord, però el tribunal doncs pot dir la seva, i dir, doncs, per exemple, la substitució de la pena. Substitució de la pena ho feien perquè aplicaven el Codi Penal que estava vigent en el moment dels fets. Ara el Codi Penal actual ja no et permet aquesta substitució, aquesta figura de substitució de pena privativa per una pena de multa. Això ho vam estar parlant i tal. I l'únic punt on vam trobar, o no ens vam posar d'acord, va ser aquest que afectava a la retransmissió, perquè jo li havia promès a la Shakira que això no sortiria a la seva imatge, a la banqueta, tal. Una de les avantatges... precisament de la conformitat, és evitar la pena de banquillo. Per mi la pena de banquillo és per què s'ha de passar per l'escarni de televisar aquest fet quan encara no és el judici oral. El judici oral sí que és públic. La llei d'enjudiciament criminal exigeix que els judicis penals siguin públics precisament per buscar aquesta exemplaritat i l'efecte de prevenció general en la població. No? Mira, si fas això, mira el que et pot passar, pots arribar allà.
Home, però amb un acord de
conformitat que es previ al judici, o sigui, no calia fer-ho.
Clar. I qui us diu que no? La pròpia audiència?
El tribunal. El tribunal i el Ministeri Fiscal.
I no podeu dir... no podeu...
Llavors, en aquell moment... que fas, no?
I ara pots fer alguna cosa?
No farem res, perquè al final doncs tot ha acabat i ja està tancat. El que hem de fer, o que ha de fer Shakira, és pagar aquesta multa.
És 432.000 euros, ja vol dir. Val. Ja Isabel García Pagant, molt breu, sisplau, Joan López Alegre, i acabem, sisplau, la Mònica.
Sí, molt breu. No, tan breu com que amb tot aquest acord de penalistes, fiscalistes i equip legal que deu tenir una persona, no amb un entramat, sinó amb una estructura empresarial complexa com la de Shakira, si no es fa un control de danys fiscal prèviament abans d'afrontar la liquidació de cada exercici, perquè les interpretacions poden ser múltiples sobre la legalitat espanyola, però és evident que tenim hemeroteca i tenim historial de situacions d'interpretació de casos, podríem dir similars, però sí de residències que es proven o no es proven a l'hora d'actuar la fiscalitat, no? O sigui, la Shakira no ha fet fora ningú, diguéssim, durant tots aquests anys que li ha durat que li està durant aquest suplici fiscal.
Isabel, molt bona la pregunta. És boníssima.
O sigui, tu sabem que t'han contractat, diguéssim, però l'han fet fora algú?
No, molt bona pregunta, i de fet el meu consell va ser que implementessin un compliance, no? Però ens hem de retrotraure a l'època. Estem parlant de fa 10 anys, eh? Més de 10 anys. Estem al 23 i estem parlant de fa 22, 23 anys.
Tu parlaves abans que l'enamorament li ha costat tots aquests milions, però és que l'enamorament no et pot ennubular la visió empresarial, no?
Era... Com a que a Espanya paguem molts impostos, crec que és una cosa evident, no? Però, efectivament, és el que dius tu, una estructura empresarial hauria de tenir un control de danys, de saber el que has de pagar, el que no has de pagar, efectivament. I això, doncs, bueno, no, jo no hi era en aquell moment, però algú va fallar, doncs molt probablement algú va fallar, però al final, com és una qüestió de sumar dies... sumar dies no és tan senzill, perquè al final que has de portar un policia a sobre, un detectiu privat a sobre, perquè et baixi amb un cronòmetre, ei, ojo que ara estàs a punt de passar, torna fora, ara torna dins, llavors clar, com interpretaran? Però suposo que devien portar un control. El que no consideraven és la interpretació, diguéssim, restrictiva de l'Agència Tributària Espanyola, dient que les ausències esporàdiques, per molt que sumin amb una persona com era Shakira, que volta pel món, les ausències esporàdiques són més, són quantitat de dies. Clar, el que no devien pensar és que això aplicaria a Espanya, que l'Agència Tributària li aplicaria a Espanya. No obstant, evidentment, en aquella època doncs, no es feia, perquè doncs, encara no estava vigent, diguéssim, la cultura del compliance a nivell empresarial, però ara, d'uns anys cap aquí sí, i ara això ja es fa. Vull dir que segur que això no li tornarà a passar.
Joan.
Jo tinc una pregunta molt concreta. Al fil de lo que deia l'Ot, jo crec que efectivament es fa molt difícil per tothom no pensar, disculpeu, no pensar que si això és com els bancs, quan tu allò que diuen de si tu deus no sé quants milers de milions en un banc, el banc et posa una cadira i un cafè i negocia amb tu, i si tu li deus 10.000 euros en un banc et diu em pagui o l'embargo. O sigui, jo crec que aquesta sensació és una mica el que l'Ot venia a dir, la té tothom, però jo volia fer una altra pregunta, que és... El nostre país, per una banda, és un lloc al que sembla que tothom vol venir a viure, el clima, la qualitat de vida, el menjar, bla, bla, bla. Però, per altra banda, en canvi, hem vist moltíssimes vegades molts problemes com aquests. Heu estat explicant casos, heu dit el cas de Neymar, el cas de Cristiano Ronaldo, el cas de Messi. Ho hem vist amb casos d'artistes, de gent rica, que ha acabat marxant a l'estranger. No es veu tant això, o potser no ens arriba tant la informació, per exemple, amb estrelles de futbol de la Premier o amb artistes d'altres països. Va passar a França amb Depardieu, que se'n va anar a viure a Bèlgica, si no recordo malament. O sigui, el nostre és un país impossible per aquesta mena de gent i on no val la pena vindre i d'aquí s'ha de fotre el camp?
Ai, la pregunta és complexa perquè no és la meva especialitat, però és evident que no ajuda. Vull dir, una tributació confiscatòria, m'atreveixo a dir, no ajuda a la inversió de capital i a que les persones vinguin a viure a aquest país. Això crec que és una evidència.
Però perseguint-los una mica i sortint perdent, no? Perquè vostè ha parlat d'unes quantitats que farien falta molts milions de persones tributant com aquesta senyora per poder aportar, per poder fer carreteres, col·legis i tantes coses, no?
Efectivament.
Mònica, per acabar.
Una molt ràpida i molt senzilla, senyor Molins. Vostè ha dit que com a advocat volia fer aquest judici, que a més hi veia possibilitats de guanyar-lo. Ha explicat que des de l'abril amb la Shakira feien videoconferències setmanals, entenc que per preparar aquest judici, i ahir en Jordi Basté va explicar que li havien dit o que li constava que durant l'estiu la Shakira fins i tot tenia com
un estudiat, test, és veritat,
per
això
estudiar
no, això
possibles respostes. Aleshores, això és veritat, com deia el Basté, i en quin moment ella pren la decisió de no anar a judici i quin és el detonant? Si l'estaven preparant.
Nosaltres vam estar preparant els dos escenaris alhora, en paral·lel. És a dir, l'escenari contenciós, de judici, i l'escenari d'una conformitat. Efectivament, aquesta és la veritat, no? Perquè ella doncs, pogués prendre la decisió de forma tranquil·la, meditada, en el moment que ella cregués oportú. La decisió ve just després dels Grammy, i ella quan ens diu, doncs, escolta'm, pels meus fills, per la meva carrera...
És dels Grammy que de prendre la decisió?
Sí, sí. A mi, com a mínim, sí. ens la trasllada en aquell moment. Això no vol dir que ella no estigués preparada per fer el judici. Sí, estava perfectament preparada, i ahir era un dia que ella hagués estat declarant 3 o 4 hores, preguntes meves, i hagués quedat clar quin era el seu posicionament. Això finalment, al final va ser tres monosíl·labs, no? Però estava previst perfectament.
Li vas dir que fes tres monosíl·labs i fora, perquè el coneixer de tot... Com a tots
sí, perquè el tribunal ha de verificar que aquella persona n'és conscient del que està assumint.
I per tant ho ha de dir...
I per tant, si transmets qualsevol dubte al tribunal, de dir, bueno, no m'ha quedat més remei, no em quedava un altre, tal... Ojo, perquè el tribunal hagués pogut dir, oiga, perdone, ningú li obliga a assumir aquests fets i aquests delictes, per tant, si tinc un dubte, tirem cap endavant el judici. No? Per això era millor dir un sí, un no, i punto. No,
ara sí que pregunto ja per acabar, a Pau Molins porta altres casos coneguts, un és el del Sandro Rosselló amb l'Operació Catalunya, es va querellar contra tota la cúpula del Ministeri de l'Interior en un jutjat de Madrid. Sabeu alguna cosa d'aquesta denúncia, no?, d'aquesta querella?
Està tot parat. És curiós perquè la pregunta curiosa que està darrere de la que m'acabes de fer és dir si tot el muntatge de la policia patriòtica se'n beneficiaria de la llei d'amnistia.
Això ho vam preguntar l'altre, ho vam dir que no, ells no, creuen que sí.
Sí. Ja, és que el problema és que tinc... vàries querelles en dansa de banda a banda, de la de BPA sense anar més lluny, que continuen sense admetre la tràmit, no? Per això quan es fa l'escandalera de l'Aufer i del no sé què, dic, bueno, escolta'm, jo, és que, però si és això el que suposo que es devia referir quan volien a l'acord de Junts amb el PSOE, doncs suposo que es referia a això precisament. És a dir, el fer servir els poders de l'Estat per manipular procediments penals contra persones no pel que haguessin fet, sinó per la seva ideologia. I això existeix. El que passa que la justícia mira cap a una altra banda. I les querelles ni les admet ni les inadmet. I ens tenen bloquejats. El tema del Sandro, que és l'única que ens han admès... si devia escapar, està paralitzada des que va declarar el Villarejo el mes de maig. He demanat un munt de proves, ni em contesten. Encara no, els policies i el Villarejo encara no han demanat l'arxiu per l'aplicació de la llei d'amnistia, perquè suposo que encara no està, bueno, que perquè no està, suposo no, perquè no està vigent, no? Perquè no està vigent encara queda tot el tràmit parlamentari, però efectivament la llei d'amnistia afavorirà a les persones que puguin tenir eventualment responsabilitats criminals per haver perseguit a persones per la seva ideologia i no pas per la seva conducta
delictiva. Per tant, Pau Molins està convençut que els advocats de gent com pot ser Jorge Fernández Díaz, com pot ser Villarejo, com pot ser Eugenio Pino, que tenen raó i que pot ser que la llei d'amnistia també els afecti positivament amb ells?
Sí. Bueno, ells tenen una doble protecció, perquè d'entrada no els admeten ni la querella, vull dir que no arriben a tenir la consideració d'imputats. Llavors, si l'arribessin a tenir, tindrien aquesta segona trinxera, diguéssim, no? Vull dir, la primera és que la justícia espanyola ni els ha imputat, per tant, els hi queda molt lluny encara la llei d'amnistia. Però si la justícia espanyola actua com ha d'actuar i dir, investigo i els imputo, llavors sí que es beneficiaran de la llei d'amnistia, es podran beneficiar de la llei d'amnistia.
Jesús. En fi, Pau Molins, moltes gràcies de nou per ser aquí. De debò, moltes gràcies.
A vosaltres, sempre és un plaer estar aquí.
Igualment, ja ho sé. Pau Molins, en directe aquí al Món RQ, 10 i 18, un segon.
Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. Amb la col·laboració del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. No deixis escapar la marieta. Aposta per l'agricultura sostenible. Més informació www.producciointegrada.cat.
Prepara't pel fred i estalvia amb la teva factura energètica un 80%. Amb l'aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric tindràs calefacció, aire condicionat i aigua calenta sanitària en un únic sistema, totalment sostenible i amb un major estalvi energètic. Aquest hivern, instal·la aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric. Ecodan és la teva aerotèrmia.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a fiat.cat. Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Soc en Quim Mas Ferrer, i si com jo et preocupa el benestar dels teus pares, confia en Cuideo. 9 de cada 10 famílies el recomanen, i jo també. Cuideo!
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No! Els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi.
Quina música escolta la cantant de moda?
Doncs a tot. Rap, pop, música clàssica, trap, flamenco, rumba, fados, tango, reggaeton...
A la nostra gama Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Aprofita aquest mes els dies SUV i tria el teu amb un avantatge addicional de fins a 8.000 euros. Entrega immediata en unitats limitades. Citroën. Condicions a citroen.es.
Spoticar, el líder europeu en vehicles d'ocasió, complim 3 anys des del llançament a Espanya. Per això, durant aquest mes, t'ofertem 3 anys de garantia si finances el teu vehicle d'ocasió. Visita un dels nostres 200 concessionaris o reserva el teu cotxe a spoticar.es. Finançament ofert per Stellantis Financial Services. Consulta les condicions a spoticar.es.
No te voy a decir la cantidad de enfermedades ni la de millones de muertes que provoca la inactividad física. Pero sí que solo hay un obstáculo para evitarlo. Tú. Si estabas esperando una señal para empezar a cuidarte, es esta. Vamos, actívate. La salud se entrena. Ministerio de Cultura y Deporte. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
IVA, on ets?
L'IVA ja no hi és. Aquest Black Friday a Rodi Motor Services l'IVA ho té molt negre. Perquè si compres online els teus pneumàtics, veuràs com desapareix. Compra, compra a Rodi.es i pagaràs els teus pneumàtics sense l'IVA. Unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 30 de novembre. Finançant amb Banc CTLM SAU. Més informació a Hyundai.es.
Anirem a l'Àfrica a veure zebres, ens disfressarem de robots, farem piruletes de xocolata i abans d'anar a dormir visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
Que bé! Ha arribat el Tatano!
Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb El Tatano, el cavall fort dels petits.
Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps que cultivem respectant la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. Amb la col·laboració del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. No deixis escapar la marieta. Aposta per l'agricultura sostenible. Més informació www.producciointegrada.cat.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Darrere d'un somni hi ha una llicència d'activitat. Darrere d'una nova vida hi ha una prestació per naixement. Darrere de moments importants en la vida de les persones, els professionals, les empreses, les famílies, hi ha una gestora o un gestor administratiu col·legiat. Amb la meva gestoria, sí.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un xat mèdic disponible les 24 hores del dia. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Soc de Legalitas perquè quan no sé què fer, em donen solucions. Com quan pagava IBI de més per una valoració cadastral incorrecta i em van ajudar a recuperar 4.000 euros. O quan em van explicar com podia contractar la persona que cuida els meus pares.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca allà al 900-106-08.
A Renfe ens hem adonat que compartim el mateix viatge amb tu. Però no només el viatge en tren. també compartim el mateix viatge per a millorar Catalunya. Cada dia movem 1.000 trens en una xarxa amb 214 estacions que utilitzen 110 milions de viatgers cada any.
Renfe, el teu tren. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
Arriba a Lidl la setmana dels formats estalvi XXL. Des d'avui, pack de 4 begudes de cibada per 2,49. T'estalvies un 21%. I mig quilo de nous de Califòrnia sense closca per 3,99. T'estalvies un 25%. Lidl, marca la diferència.
Només fins dimecres en el Black Friday total del Corte Inglés, per web o app, i a la botiga només per clients amb targeta al Corte Inglés, fins a un 40% de descompte en moda, llenceria i sabateria. Més 20% de regal per pròximes compres en tot. Targeta emesa per financiar el Corte Inglés i subjecta la seva aprovació. Consulta en les condicions del Corte Inglés Punès.
Avui dia ens dediquem a alimentar coses que no ens aporten res. Alimentem el consumisme, l'enveja, l'odi... Però és hora d'alimentar les coses veritablement importants. Enguany, amb el gran recapte, alimenta el que importa. El 24 i el 25 de novembre torna el gran recapte. Fundació Banc dels Aliments.
Què vols?
Vull que tanquis els ulls un segon.
Els puc obrir ja?
Sí.
On som?
Estem al meu poble.
Aquest és el teu poble?
Sí.
Però si és un poble preciós i tu deies que era molt lleig.
Bé, ara és bonic.
I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home. Que tu penses que el teu poble pot ser bonic i passa?
Aquest divendres 1 de desembre, Euromillones sorteja un superpot especial de 200 milions d'euros. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El perquè de tot plegat.
4 minuts i 2:15. Té moltes ganes la Mònica Hernández, tantes com jo, de que seguin aquesta taula el psicòleg Francisco Villar. Per parlar del que parlarem ara.
Perquè m'he convertit, gràcies a ell, sí, a la secta del no mòbil fins als 16 anys.
Ara com ja tindrem temps de parlar del nou
govern, mica
aquestes coses, ara parlarem d'això abans que el Toni Aire se'n vagi, que avui marxa més d'hora. Però dues notícies d'última hora. A les 8 us explicàvem, cosa que podem ampliar, la policia ha detingut aquesta matinada tres persones presumptament implicades en l'intent d'assassinat de l'Eix Vidal Quadras. Els arrestats són un matrimoni de l'Anjarón, a Granada, i un home...
Perdó.
Anaves a riure de l'aigua, no, suposo?
Sí.
Clar, t'ha ficat
el cas. Molt bona l'aigua de l'aigua.
Sí. I un home de Fuengirola, a Màlaga. Segons les primeres investigacions, cap d'ells és qui va disparar el tret que va ferir en Vidal Quadras. El detingut de Màlaga podria tenir relació amb la moto amb què va fugir l'agressor. Els dos homes són de nacionalitat espanyola i la dona britànica. Segons el Confidencial, tots tres feia dies estaven vigilats per la policia. El diari també apunta que s'esperen més detencions. Per ara no sap tampoc si això podria tenir connexions internacionals. La segona, la policia acusa Vito Quiles, el periodista detingut aquesta nit passada a la seu de Ferraz davant del PSOE, i que no oblidem, té acreditació de periodista al Congrés dels Diputats. Doncs bé, segons el diari, la policia l'acusa d'arengar els manifestants perquè trenquessin el cordó de seguretat i d'empènyer un agent. I, per cert, carta al director del País d'un militar retirat. He sentido bochorno, no sorpresa leer la noticia referente a los 50 militares que piden al ejército que destituya a Pedro Sánchez. Os conozco bien. He tenido que soportar durante más de 24 años vuestro despotismo y vilipendio hacia todo aquel compañero subordinado que no mostrara sumisión a vuestras arbitrariedades compulsivas. Desde mi punto de vista existían en el ejército dos tipos de militares profesionales, los que servíamos a la institución y los que tenían la institución a su servicio. Creo no equivocarme si os conscribo en el segundo grupo. No me sorprende que rememoréis el pasado de privilegios exclusivos que os brindaba la dictadura y del que os beneficiabais sin escrúpulos. Afortunadamente, vuestra oportunidad ya ha pasado y en la actualidad gozamos de unas fuerzas armadas totalmente integradas en el sistema democrático. Si me permitís un consejo, dedicaros a leer e ilustraros, que quizás os haga recapacitar y disfrutar de vuestros nietos, que seguro os va a resultar mucho más reconfortante que emitir soflamas golpistas.
A veure si en troba 49, aquest.
Sí, José Aneiros Castro, comandante del ejército de tierra, retirado en A Coruña. Val, dit això.
Sobre això el Vito Quiles, no. Només una cosa, sí. no és corporativisme, és informació, a tot li diem també periodisme, sí. A dia d'avui, i a Charo Rodríguez, que és la directora de comunicació del Congrés dels Diputats, una professional espectacular, però ella t'explica, si li preguntes, el drama que han tingut en els últims anys d'haver d'acreditar a segons quins mitjans entre cometes que no ho són, però és que avui en dia, si tu muntes un web, i ja ho hem vist en moltes ocasions, i et descrius com a mitjà de comunicació, clar, tenen un problema a les cambres legislatives, que s'ha viciat moltíssim tot, les rodes de premsa. Jo, que sóc d'aquests malalts que mira les rodes de premsa que hi ha al Parlament, al Congrés dels Diputats, a Palau, el que sigui, clar, tu veus que molta d'aquesta gent no està fent preguntes, està utilitzant allò com un plató per autopromoció, i personatges com aquest, el Vito Quiles, és això. Jo no sé si són periodistes o són una altra cosa, no? Llavors utilitza l'acreditació de periodista com a, diguéssim, com a escut, però vaja,
no és una agressió contra la premsa. Perquè l'altre dia l'Òscar Puentes explicava aquí a Can Basté que el perseguien, el perseguien fins i tot als lavabos del Congrés, és a dir, que hi havia un tipus d'assetjament. Clar, ell deia, home, clar, tenim una bona relació amb la premsa i has de lidiar amb aquests personatges, però això no fan periodisme, fan una altra cosa, fan agitació.
Bueno, també els polítics se n'aprofiten dels periodistes, o sigui, clar, es fa molt difícil, crec jo, establir una distinció sobre què és un mitjà i què no és un mitjà. O sigui,
home, en teoria hauria de ser senzilla aquesta
doncs,
diferenciació.
Clar, és a dir, si fas això...
que està subjecte, diguéssim, a uns criteris periodístics o gent que fa altres coses.
I hem vist com hi ha vegades que s'han començat a fer viatges presidencials on certs mitjans es veten, altres poden anar-hi... És una molt mala deriva.
Bueno, i en el cas de Vito Quiles i del que estàvem dient, hi ha un altre criteri diferenciador, que és la incitació a l'odi i la incitació a delictes. És a dir, no Vito Quiles, però Vito Quiles treballa en coordinació amb altres periodistes que tenen diaris digitals on treballen dos o tres persones o quatre.
Per tant, són generosos dient los diaris digitals. És que
sí,
aquest és
exacte,
el problema.
És a dir, pàgines web i que després, per és el que comentàvem l'altre dia, per canals de Telegram amb centenars de milers de seguidors i per vídeos d'Instagram i per missatges de Twitter, n'hi ha d'aquests que l'altre dia deien que s'havia de cremar Ferraz i això, després podem entrar en disquisicions concretes sobre a partir de quants periodistes d'un diari et pots acreditar i no sé quines històries tècniques que vulguem discutir, però hi ha un tema, diguem-ne, que és que ni se n'amaguen, és a dir, no, és molt fàcil distingir que fan activisme i que inciten activitats delictives aquesta gent.
Per cert, que diumenge, ara que parlàvem d'aquest militar retirat, diumenge a l'Ara va haver-hi un article d'opinió de José Fortes, coronel retirat també d'infanteria de l'exèrcit espanyol, que comença dient, és un article molt més llarg que aquesta carta, evidentment. Jo em pensava que després d'aquell vergonyós esperpent del 23F, la Ramon de Sabres havia desaparegut de la col·lecció de marxes militars, però hi ha certes tradicions, com el masclisme, que resisteixen a desaparèixer. Això repeteixo en un article d'una pàgina que va publicar el diari Ara diumenge, que es deia la sacra més gran del nostre exèrcit.
Però jo no, deia abans en broma de veure si en troba 49 aquest senyor de l'exèrcit que ha escrit la carta al País, no me'n recordo quin càrrec has dit que tenia, però és veritat, és a dir, estem parlant de mig centenar de militars els que van fer el... No? És el mateix que el comunicat dels guàrdies civils que deien que s'havia de... que estaven disposats a vessar la seva sang. És veritat que després hi ha respostes de gent honrada, diguem-ne, que hi comparteix ofici, que es pronuncia. El tema és quan hi haurà una resposta democràtica unànime o una mica més gruixuda en aquests sectors, o, si és ingenu pensar que n'hi haurà mai, quan hi haurà les reformes per democratitzar aquests cossos.
Avui...
No, disculpa. Només anava a dir que o poder hi ha interès en convertir l'opinió de 48 jubilats absolutament ultramuntana en una posició de l'exèrcit, no? I barrejar-ho tot.
Sí, però, contrapès.
Però quina diferència hi ha entre l'opinió d'aquests senyors que fan aquest comunicat cridant un cop d'estat i el que pot cantar un raper cridant a anar en contra de la monarquia o en contra de... Clar, perquè hi ha senyors que s'asseuen davant d'un tribunal i, en canvi, amb aquests jubilats, hem de dir que són jubilats i que no representen l'exèrcit.
Home, el contingut no és el mateix, eh? El contingut no és el mateix, aquests no han demanat que s'assassini ningú, no?
Bueno, un cop d'estat pot implicar assassinats, clar, molt de, no només no sé, a la democràcia, sinó de gent pel camí, però és veritat que en teoria el relat de la transició ens havia dit que precisament de la mà d'un ministre socialista, el Narcís Serra, aquest era el flanc de l'antic règim que s'havia democratitzat, que era l'exèrcit, i que precisament la judicatura i la policia havien quedat com al marge d'això i no s'havia fet net total, doncs imagina't.
Perquè tu creus que no, eh? Tu creus que l'exèrcit és un niu de fascinerosos?
No, a veure, entre el que he dit i el que has dit tu hi ha un tram.
Serà una novetat.
No, però entre el que jo he dit i el que has dit tu és un tram. Jo no he dit que sigui un niu de fascinerosos, però és cert que si encara existeix aquesta gent, que no sé des de quan està jubilada, però segur que no està jubilada des dels anys 80, és veritat que hi ha hagut un remanent d'una manera d'entendre Espanya i d'entendre les institucions de l'Estat, doncs que és preconstitucional, i això està allà enquistat, o ja suposo que ja no hi segueix amb el gruix, d'una manera important, i que, sobretot, si això és anecdòtic a nivell de l'exèrcit, si deien que era la part més neta, que s'havia fet més net, doncs com deu estar la policia i com deu estar la judicatura.
No? El tema, per lligar-ho amb el que deia la Isabel, és saber, o sigui, és a dir, és veritat, aquests estan jubilats i, per tant, ja no tenen, diguem-ne, això, estan retirats, no? El tema és que no sabem quanta gent dins de l'exèrcit pensa així. Aquest és el problema.
Amb la qual hem de muntar una caça de bruixes.
O sigui, quina caça de bruixes? No estem muntant cap caça de bruixes.
Com que no
ho
sabem,
estem fent una reflexió raonable.
No sé, jo em limitaria, em donaria per satisfeta si algú pensa que si aquests senyors estan fent una incitació a l'odi, per exemple.
Pues, que algú
i que obrin que la fiscalia o qui sigui obri un procediment.
I que s'actuï sobre persones individuals.
No pinta
que són una part de l'exercici.
No, ni cap mena de problema.
No pinta que Margarita Robles faci la caça de bruixes que tu dius, Joan. Jo crec que està bastant ben considerada entre els militars.
Veig que la Mònica Hernández va amb boli.
Jo boli que escriu com a ploma estilogràfica, eh? És molt important trobar aquest boli.
No, que la Mònica sempre es renya per no portar-ne, jo em torno a portar-ne.
Isabel? Bolígraf? Joan?
No, jo tinc el telèfon.
El telèfon. Toni,
jo també les notes del telèfon.
El telèfon. Curiós.
Tu tens de tot.
Una pregunta. No, jo vaig amb boli. Escolta'm. Això és el programa de ràdio.
Un paperet amb...
Perquè no ho veuen, eh?
És sempre com a bon toc, és la portada de La Vanguardia, doblegada, sempre és el mateix, eh? Doblegada, i aquí vaig apuntant els temes i tal.
Això, ja et passa com el Rajoy,
el
que no t'entens la lletra.
El boli, una llibreteta que porto aquí, que se'n cau.
Sembla un missal.
I l'ordinador, i el mòbil per escriure coses. No sé fer anar... Esborro. No sé fer anar, no. No vull fer anar les notes. Yeah. Hi ha gent que s'envia els whatsapps a si mateix per recordar coses.
Exacte.
Tu,
sí,
Joan.
Jo també tinc un grup que es diu Coses Meves, sí. Com jo, el senyor Marcelí, sí. I jo m'envio coses. I jo sempre m'he de posar coses.
Boli, portes boli a sobre?
A la motxilla, sí.
El boli portes a sobre. Joan?
Jo, un grapat de bolis porto a la motxilla. Sí.
Jo, a més, en la llibreta porto un artilugi per no perdre el boli.
En teoria, com deia la...
Escriu les notes? És a dir, tu escrius les notes al teu mòbil? Oh,
sí, jo també faig això del WhatsApp, sí.
També ho fas, eh?
Sí. Però vaig bastant amb llibreta, eh?
Normalment amb llibreta.
Bueno, per quan estàs, jo què sé, en una roda de premsa, en una tertúlia, en el que sigui, prens apunts, de vegades...
Millor que el mòbil.
Sí, sobretot també per una cosa de projecció, no? Sí. Que si la gent et veu prenent notes amb el mòbil, sembla que estiguis...
Sí, hi ha una cosa que l'altre dia em deia un mestre. Mestre d'una edat, diguem-ho, no molt avançada, però diguem-ho ja 40 i alguns anys avançada per ser professor.
Canalla.
Que em deia que, sí, que em deia que el que s'està perdent ara d'una manera descomunal és la cal·ligrafia.
I és un problema perquè, a més, mentre escrius hi ha un procés de memorització també que no fas amb el teclat, és a dir, amb el teclejar, eh? Sí que és cert, i amb l'estil de l'escriure, però una cosa no treu l'altra, és a dir, és com aquella cançó mítica, ja hem citat alguna vegada, el Video Kill de Radio Star, que era molt bonica però no era cert, el vídeo no va matar l'estrella de la ràdio, és compatible, és a dir, per què jo faig servir o utilitzo habitualment les notes? Perquè en un moment determinat, si tu busques o recordes un cert argument o alguna cosa que havies dit, etc., busques una paraula clau i la trobes ràpid. Mm-hmm. En canvi, jo, amb la meva lletra, que és veritat que la cal·ligrafia em venia defectuosa des que era petit, busca-la en una llibreta, saps?
10 i 38 minuts. Un instant que seuen aquí Francisco Villar. Aquest senyor fa un temps va fotre una sacsejada als grups de WhatsApp dels escoles, però bestial, perquè aquella entrevista va anar corrent per totes les escoles, va anar corrent per tots els grups de WhatsApp, perquè ningú havia dit una cosa així. Va dir, no se'ls hi pot donar un smartphone amb una canalla
fins als 16 anys. Abans hauria d'estar prohibit. A partir de llavors, me'n recordo que automàticament va trucar, o sigui, com si fos ara, el que, va ser, que era conseller d'ensenyament, que era Josep González Cambray, per dir que volia aquella entrevista perquè veien què passava, i es va generar una mena de, aquesta mena d'angoixa. És veritat que està passant una cosa a nivell mundial, m'atreviria a dir principalment aquí a nivell europeu, que és que la gent comença a donar-se compte de la magnitud de la tragèdia. No per nosaltres, que ja estem tràgicament enganxats, sinó per la gent que puja, que està... i que tot això genera frustracions, genera l'utilització, solitud, genera molt bullying. D'aquí uns moments.
RAC 1. Arribar a casa i refrescar-te a la piscina? Prendre el sol a l'àrea de relax? Cremar calories entrenant al gimnàs? O prefereixes concentrar-te en els teus projectes al coworking? Pisos d'obra nova a Porta Barcelona des de 274.000 euros més IVA. Informa-te'n a corp.cat.
Hola, amor. Soc a Galeries del Tresillo. Just ara estic davant del sofà que deies. A veure...
Lluís, em sents? Lluís? Què tal el sofà?
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo són els últims dies de la Yellow Week. Rebaixes de fins a un 60% a sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
Dimarts 21 de novembre, tota una llegenda de la clàssica torna al Palau de la Música Catalana.
Pinchas Zukerman, acompanyat per l'Orquestra Nacional de Lió, ens apropa un dels concerts més fascinants, el concert per a violí d'Elgar.
I la primera sinfonia de Brahms completa una vetllada de virtuosisme simfònic.
Entrades a palaumusica.cat.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai en plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Aprofita l'oferta d'aquest mes en plats de dutxa i mampares.
Vine a Garro, carretera Santa Creu de Calafell, quilòmetre 10700, Sant Boi de Llobregat.
Si busques decoració nadalenca per casa teva, Catalunya Plans. Més de 1.000 metres quadrats amb tota la decoració nadalenca per la llar. Ponsèties, avets naturals i artificials, gran secció per les mascotes i també un parc infantil. Catalunya Plans, a Sant Vicenç dels Horts, a 10 minuts de Barcelona. Informa-te'n a catalunyaplans.com. Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 2 i el 3 de desembre la Nit Europea de la Dansa. Una gran gala de cloenda de la 40a temporada BBVA de dansa amb els principals ballarins de les millors companyies d'Europa. El Ballet de l'Òpera de París, Roma i Viena, el Head National Ballet i l'Estat Ballet de Berlín. Gaudeix del màxim nivell de la dansa amb figures com Maika Makateli, Víctor Caixeta i Denis Cherevichko en un programa únic i divers. Entrades a lafactcultural.cat.
On has comprat aquesta cadira de rodes elèctrica tan lleugera que t'hi cap al cotxe i a l'ascensor?
A Ortopèdia Premium. Tenen més de 250 metres quadrats d'exposició, la més gran de Catalunya, amb tots els models de cadires i scooters. I fan demostracions a domicili.
Troba'ns a ortopediapremium.com. Som a Sant Adrià del Besòs. Recupera la teva autonomia. T'ho mereixes.
La vida passa pel davant, però igual que passa...
Torna l'alegria que passa l'últim musical de Degoll de Gom. Una companyia d'artistes desperta els desitjos i les emocions d'un poble gris. L'alegria que passa de Degoll de Gom. Dos únics mesos al Poliorama. T'emocionaràs.
Marta Nieto i Marina Salas, guanyadores d'un Premi Max com a millor actriu, porten a escena la història de Lídia Cacho, una dona valenta, lluitadora i periodista defensora dels drets humans.
Amb una trama i una posada en escena que atrapen des del primer minut. No et perdis La Infàmia.
Dues úniques setmanes, del 15 al 26 de novembre, al Teatre Borràs.
Compra ja les teves entrades a balanyanviu.com. Té bitllets, monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 28 al 30 de novembre, Soleil Llach organitzarà unes jornades de valoració gratuïtes a la seva seu del carrer Beethoven 13 de Barcelona. Si desitja valorar monedes, segells o llibres antics, no oblidi demanar la seva cita trucant al 93 201 8733 o escrivint a info@soleillach.com.
RAC 1. Tots som 1.
El per què de tot plegat.
7 minuts i les 11 en punt del matí, si no, i escolta'm tu, això de la, No recomano ningú l'arnitis. Quina cosa més desagradable, per l'amor de Déu. Com les pantalles devoren els nostres fills? És el títol de l'últim llibre del psicòleg Francisco Villar. El Francisco va ser un dels primers en posar sobre la taula el debat de sobre els infants han de tenir telèfon abans dels 16 anys, smartphone. I ho va fer aquí al Món a RAC1 fa uns mesos, en ple debat social sobre les tecnologies als menors, i avui que la Fiscalia demana un pacte d'estat urgent per protegir els menors en l'àmbit digital, volem tornar a parlar amb ell. Francisco Villar, bon dia.
Molt bon dia, gràcies a tots.
Coordinador d'Atenció a la Conducta Suïcida en Adolescents de Sant Joan de Déu. La que vas liar quan vas venir aquí, Francisco Villar.
Bueno, jo crec que la vas liar tu.
Perquè... No, tu, perquè vas venir aquí i vas fer una exposició de fets que no estàvem acostumats a escoltar.
Sí, però després vas incidir, no?, i vas portar també el Ballester, vas portar el Malmassip, vas portar els de Sadako, no?,
sí.
I després a les associacions de familiars.
Sí, que... sí, aquí hi ha una cosa que està bé, que és que quan tu vas aparèixer, es va crear aquella entrevista, va entrar molt amb la consciència col·lectiva de pares i mares, de dir, home, potser sí que ens està passant alguna cosa. Realment, com dius el títol del llibre, les pantalles estan devorant els nostres fills?
Les pantalles estan devorant els nostres fills. O sigui, així, com diu el títol del llibre. I no només això, sinó que estan fent alguna cosa també més complicat, perquè les pantalles actuen per dues vies. La primera, et pren oportunitats de desenvolupament, perquè no oblidem que a la infància i a l'adolescència no es tracta de donar recursos als nanos, sinó de generar escenaris que ells puguin desenvolupar els propis recursos. Quan jo li dono una pantalla a un nen perquè faci un trajecte de cotxe, no li estic donant un recurs per facilitar el viatge i el trajecte, li estic prenent l'oportunitat de que faci un procés de tolerància al malestar, a la frustració i a l'espera. Sí, llavors, quan jo a un nano li dono un telèfon, en comptes de dir-li busca't la vida, entretenta com puguis, i que ell es faci propostes pròpies i imagini, en comptes d'imaginar que és un esforç, tu li poses una pantalla davant. La vida no et pot donar algo tan xulo, tan, amb tant de colors com el que hi ha a la pantalla, estem d'acord? Però no es tracta d'això, es tracta de fer que els nanos puguin omplir el seu cervell com s'omple el cervell, perquè el cervell no s'omple d'estímuls, s'omple de treball. I això ho diu també Spitzer molt clarament, no? Llavors, tu tens que intentar generar l'escenari perquè el nano faci treballar el seu cap, perquè vagi puguent desenvolupar aquests recursos per enfrontar la vida. L'altra via és la de que... Perquè tu imagina't, estàveu parlant abans de la lectura, no? Superinteressant. Tots estem d'acord que té problemes amb l'atenció, amb la concentració i amb la capacitat lectora. Els nanos tenen menys capacitat de fer lectura profunda. I la proposta de la societat, quina ha estat? Quina ha estat? La sabeu algú de vosaltres?
No.
No? Baixar la longitud dels textos i la complexitat. O sigui, li fem més fàcil. Assumim les conseqüències del mòbil i el que fem és, com, bueno, aquests nanos no poden llegir tant, li baixem una miqueta al nivell dels continguts. Això es pot entendre que si nosaltres tenim nanos que tenen pitjor dificultat o pitjor capacitat de poder llegir i tenir una comprensió lectora, nosaltres li posem la lectura més fàcil, llavors amb la vida què? Perquè també tenen menys tolerància a frustració, menys empatia, menys... I què fem amb la vida? Com li fem una vida més fàcil?
Ara hi haurà moltes... Francisco Villar, ara hi haurà molts pares i mares que ens estaran escoltant que s'han donat per vençuts. Què vull dir que s'han donat per vençuts? Doncs que estan derrotats. I quan dic que estan derrotats vol dir que si tu ara amb un nen li dius que per anar amb aquest viatge que deies tu amb el cotxe li treus el mòbil, la criatura s'emprenyarà, la criatura no està acostumada, la criatura és una paraula que l'OMS encara no accepta, però ja haurien de començar a acceptar perquè és una evidència. Les criatures estan addictes, però no només les criatures, els pares i la mare segurament que estan conduint també ho són, d'una altra manera. Però bueno, amb això és d'adults, però l'altre són les criatures. Què es pot fer en circumstàncies com aquestes?
Home, jo crec que com tota la vida, no? El primer que vam fer, fins i tot amb el tabac, no? Va ser prendre consciència de protegir els nostres petits, perquè el fumador ja assumeix el dany en si mateix, perquè està desbordat, la dependència el supera, però a mi el meu pare que fumava em deia, tu no pots fumar. O sigui, ni que sigui cuidar els nostres petits. Llavors, si acceptem que la nostra vida està destrossada, vale, acceptem-lo, però els nostres fills, pobres, que estan començant amb això, jo crec que sí que...
Què si fem, per exemple, què podem fer amb un cotxe quan hi ha una criatura que està allà darrere, que, per cert, pels pares és una comoditat meravellosa perquè ni emprenya, ni et fa... És a dir, està allà, quiet, parat i jugant.
Vale, si tu
jugant
vols...
o no.
Vale, si tu vols tenir nanos parats, seda'ls. ni dones benzodiazepines directament i els cedes. I llavors així encara hi estalvies pues, tots els problemes que t'ha associat tota la digitalització. Llavors tu els cedes i et quedes tranquil i fas el trajecte en cotxe normal. Si no, el moviment no és malaltia. El moviment és salut. Llavors fas el que feia el meu pare. No ho sé, jo us dic la del meu pare. A veure si algú la pot aplicar. Llegar, llegar, llegar. ¿Cuánto falta? Llegar. ¿Cuánto falta? Llegar. ¿Cuánto falta? Llegar. Això feia, no feia una altra. I nosaltres al restaurant anem pues, amb una buseta amb colors, amb alguna joguina que els agradi, i després assumeixo que no puc estar 2 hores patant la xerrada després, perquè arriba un punt que ja ni la buseta ni res me la tiren pel cap. Llavors començo a fer relleus i llavors jo me'n vaig amb ells i es queda la meva dona, després ella, o sigui, fem les que fèiem, però a ells no els hi prens la... l'entreno, perquè després, és que és molt, molt graciós, perquè després tu mires els nanos que no tenen tolerància a l'espera i dius, va, anem a fer un tractament psicològic. Saps en què consisteix un tractament psicològic per millorar els temps d'espera? En posar el nano a esperar. Primer que esperi 5 minuts, després 10, després 15. És una barbaritat. O sigui, tenim que nosaltres posar coses per lo que li prenem.
Tu ets coordinador d'atenció a la conducta suïcida en adolescents a Sant Joan de Déu. Has notat un percentatge molt més alt de conductes suïcides per culpa de la tecnologia?
Sí, jo sí que et puc parlar de causalitat, perquè jo tinc els nanos allà, llavors a mi m'ho expliquen. Llavors, si jo tinc amb una nena que és un adult, s'ha fet passar per un menor i ha aconseguit una foto compromesa d'ella amb 13 anys i a partir d'aquí comença una espècie com d'espiral sense fi que durant 6 mesos l'estalla com assetjant, demanant-li més fotos perquè s'han de publicar aquestes i tal, i aquesta nena finalment diu que no pot més i fa un intent de suïcidi, això està directament relacionat amb aquesta... Jo no et diria, però com aquest... No sé, és com deixar-la al carrer perquè li facin alguna cosa. O sigui, és una falta de protecció. Això és directe amb elles. Quan jo tinc nanos que et diuen que al final fan tentatives de suïcidi perquè formen part d'un grup de suïcidi... Ho diu Amnistia Internacional, ho estava dient.
Com? Grups de...
Bueno, tenim perfils d'aquests que fan comunitats pro-suïcida, llavors nosaltres, per prevenció del suïcidi, intentem dir que vosaltres no sou uns suïcides, que vosaltres sou una persona amb una crisi vital i amb això tens una crisi suïcida, o sigui, desvincules, al final acaben fent ells comunitats de suïcides, i llavors i Amnistia Internacional t'alerta, dius, compte, és que a TikTok, en menys de 20 minuts, un nano, un menor d'edat que busqui informació de salut mental, no que digui que està trist, que busqui informació de salut mental, en menys de 20 minuts està allà amb un marasmo d'autolesions, d'ideació d'amor...
I això té culpa, això?
Bueno, no sé per on arriben. Pels llibres no arriben amb això. O sigui, aquests grups estan amb lo digital. Llavors, sí, té culpa en que tu penses que tu estàs obrint al teu nano un món i el que li estàs és obrint al món accés al teu nano, quan encara no està preparat per assumir tot això. Sí, sembla que sí, clar, per això, si no, no pots.
Per aquell programa que fèiem a TV3 que es deia No pot ser, vam entrevistar amb un tio meravellós i fastigosament jove a la vegada, que era una persona nord-americana que va ser l'inventor de l'escrol infinit, que és allò de... I ell mateix s'ha convertit, amb el pas dels anys, en un activista anti-escrol infinit, és a dir, anti allò que ell mateix va acabar inventant, perquè considera que allò és un gran mal a la humanitat i sobretot, en deia, per la gent més jove.
Correcte. Llavors, tota aquesta gent que amb una habilitat sorprenent i brutal, però bueno, tampoc tanta, perquè imagina't que ells el que fan aplicacions són... Ells ho proven immediatament. Fan un canvi, un petit canvi, i en comptes de que tu li donis al Netflix per continuar veient el següent capítol, tens que canviar i donar per aturar-ho. No. Això incrementa les hores. Ells tenen la informació immediata, o sigui que fan una espècie com d'assaig-error. Però sí, clar, quan tu ets conscient de la barbaritat que estàs fent, perquè al final tu lo que, amb això, amb l'escola, el que fas és que la gent estigui més temps allà. El negoci de les digitals són el temps de les persones. I el temps de les persones, és, bueno, els adults que facin el que vulguin amb ells, però el temps dels nens els necessiten per viure, per desenvolupar-se, per aprendre. Llavors, és molt important que això ho protegim. I clar que ells fan tot tipus de malifetes per intentar aconseguir que la gent estigui més temps allà. I no es tallen, perquè clar, està Instagram per un costat i TikTok per l'altre, competint per l'atenció dels nostres nanos. Clar, no es guarden res. Llavors després, seguts amb els tribunals, perquè meta tal, per la denúncia aquesta de les fiscalies, perquè clar, perquè... O sigui, no mesuren. La seva matèria prima és la vida de les persones. Els nostres nens necessiten aquesta vida per viure-la.
Cada dia hi ha més pares i mares en grups de WhatsApp que reclamen que es prohibeixi el telèfon mòbil a l'edat que deia fins als 16 anys, a l'edat que deia precisament el Francisco Villar. Continues mantenint que els 16 anys seria l'edat perquè, esclar, molta gent diu, és que jo guanyo, guanyem pocs calés, guanyem pocs diners, que clar, la gent jove, clar, la gent jove, molta gent guanya pocs calés, però el primer que es compra és un smartphone.
Clar, sí. És una barbaritat. Jo mantinc els 16 anys, però vull incidir, perquè jo en realitat aposto pels 18. Llavors, que entre 16 i 18 accepto que ja sí, amb molts controls parentals, amb tot això que s'està fent...
Com... El 16 i el 18 amb controls parentals,
home,
ja.
Home, molt estrictes, clar. Home, clar, 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 no podem deixar els nanos allà. Llavors, el que sí que li pots començar a donar, però jo no faria més d'una hora diària de navegació lliure.
Uau!
Després, tots aquests productes que estan fent per intentar conscienciar els nanos, que el comencin a aplicar amb ells, perquè nosaltres veiem una miqueta, alguns estudis es diuen que també als 19 anys hi ha una baixada de... O sigui, que els nanos de primer i segon de la carrera estan molt afectats també per a tot això. Però clar, hi ha una diferència molt clara. Jo a mi, nanos de 23 anys, em venen i em diuen, escolta, això em fa mal. I li dic, què has fet? Diu, m'ho he tret. Això amb 23 anys, però en 13? Ells et poden dir que li fa mal, però no s'ho treuen. O sigui, no poden, o sigui, són mantequilla per les tecnològiques. O sigui, es tenen volcada la voluntat, però perquè senzillament no poden. Qualsevol que digui que per què el 16 o per què el 18 i per què no, qualsevol persona que vegi un nano a primer de l'ESO i a primer de batxillerat, aquesta pregunta ni se la fa, perquè la té clar. O sigui, no té res a veure. Llavors, el nano de 16 anys ja pot decidir no anar a l'escola. Ja pot, fins i tot, treballar amb supervisió, amb autorització dels pares. O sigui, ja hi ha un canvi molt... Perquè, bueno, o no has sigut pare o no has estat en una escola.
La majoria de nens consideres que tinguin mòbil... El primer que fan quan es desperten al matí és agafar el mòbil de la taula de nit per veure què ha passat?
Bueno, no, la majoria de nanos ni tan sols es deixen. I fan més perquè se'n van a dormir, segons deia l'informe de la UNESCO, no? De l'ús del mòbil, al 60%. Depèn de l'edat, perquè amb més edat puja, va dormir directament amb el mòbil. Llavors, que és que no, és que quan s'aixequin, el primer que miren és el mòbil, és que fan mirades del mòbil amb interrupcions durant la nit. O sigui, que no, només que és el primer que facin.
Per tant, vol dir que la majoria de criatures així són addictes?
Bueno, clar, és que a mi allò de l'addicció em genera com certa, com, perquè sembla com que si parlem d'addicció ja ho deixem com molt més restringit. El que fan ells són estratègies per intentar aconseguir que aquest producte sigui addicte. Però jo sempre defenso que un nano no pot ser addicte amb un mòbil, amb una pantalla. O sigui, un nano té que ser addicte als porros, un nano té que ser addicte a l'alcohol, un nano té que ser addicte a coses il·legals. Però un nano no pot ser addicte amb una pantalla perquè és una cosa que li donen els seus pares. Llavors, jo, com a addicte al joc, vaig als casinos i li dic, escolta, em prohibiu l'entrada. I et prohibeixen a tu mateix l'entrada perquè tu saps... Clar, això és així. Llavors, tu pots posar els límits quan et veu superat. Però si jo tinc amb un nano de... 8, 9, 10 anys, que no va a l'escola, que no va... perquè no hi ha incentius ara per als nanos tímids per sortir al carrer, per afrontar les seves pors, per aconseguir la llibertat, perquè poden estar tot el dia allà distrets amb no res, allà consumint la vida. Si jo com a pare estic en aquesta situació, jo els entenc als pares, que és molt dur, però ostres, que tinguem que assumir una addicció a les tecnologies, i llavors què fem? Com des de la lectura, baixem, el ciberbullying, escolta, el ciberbullying, ja sabem tot el que necessitem saber del ciberbullying, que és una barbaritat i que arriba a través del mòbil. Això són dues coses que sabem. Llavors, el que hem de fer no és estudiar el fenomen. Ja el sabem, ja el coneixem. Això és molt dolent. Llavors, ho tenim que erradicar. I s'erradica així. Fora de mòbils fins als 16 anys, un fotim en milers de nanos, demà s'aixequen pel dematí i descansen de tota aquesta pressió. Els que estan addictes a les pantalles, als vídeos, descansen de cop. O sigui, acabem els assetjaments sexuals i l'efecte del porno. L'efecte del porno. El porno arriba a més nanos. El dia d'Ullo i Ballester, als 8 anys, i comença a desfer completament el desenvolupament sexoafectiu del noi. Vale, anem a estudiar a veure com afecta el porno a més nanos de 8 anys. Això no és un estudi. O sigui, això està arribant al porno aquest fora... tanquem la porta i la tirem al mar. O sigui, ja ho enfrontarem de gran.
Per tant, tu series partidari de que per llei, eh? Sí.
Per favor, perquè ens ajudin, perquè llavors
sí, la gent diu que... Sí, series partidari de per llei no vendre telèfons mòbils intel·ligents amb 16 anys.
Correcte, i molts pares dirien gràcies, perquè jo no sé, o sigui, la gent que diu no, és que nosaltres ja sabem per què són les prohibicions, no podem perdre el focus. Una prohibició no és perquè tu no ho facis, una prohibició és perquè tinguis orientació. Les prohibicions orienten, i les prohibicions estan per saltar-se-les, sí, però t'orienten. Llavors, tu te les saltes, però saps que això no es pot fer, perquè si no, està el contrari. Nosaltres no venim de pares que tinguin dificultats de ser conscients de que això és perillós, venim d'un altre lloc. venint de que els pares pensen que això era una forma de que els seus fills tinguessin un món fantàstic i incorporessin més recursos. O sigui, que és que venint de molt lluny. Llavors, tenim que passar primer per... Ah, doncs potser no, perquè nosaltres no estem parlant, de vegades sento això de la impremta. No, és que llavors deien que la impremta... Nosaltres no estem dient res de cara al futur. Estem descrivint el present. Aquesta conversa era una cosa de fa 10 anys. Fa 10 anys, potser sí que algú podria dir-te... Bueno, és que potser genera... No, no, ara nosaltres estem descrivint, estem dient, aquí hi ha un elefant, això està passant. Llavors, en el moment aquest tenim que saber que podem, i després, perquè a mi els pares aquests que tu deies de l'entrevista que vam tenir aquí, saps el que em deien quan em connectaven? Em deia, escolta, Fran, no ens ha dit res que no sapiguéssim, només una cosa, que ho podem canviar. I això és el que estan fent ells ara, perquè ells a mi també m'han fet creure de que ho poden canviar, perquè s'han organitzat i han dit, escolta, aquí hi ha un elefant, hi ha algú allà. O sigui, què farem els polítics amb això?
A escoles què fem, per exemple? Jo sóc partidari, la meva opinió és... Quan era petit, el pati era un espai de socialització. Jugaves a futbol els que volien jugar a futbol, o jugaves a bàsquet, o et canviaves cromos o parlaves. Que és una cosa que es pot fer també, al pati. Això ara, ja tu vas a un pati i veus les criatures allà amb un mòbil a la mà. Tu també, és a dir, tu creus que la Conselleria d'Ensenyament hauria de prohibir a totes les escoles l'ús de...